no hem d'anar a filar tan prim de que si hi ha un pèrdol de memòria immunitària, no? Perquè en realitat no, és tot molt més complex, no? Jo crec que hem d'anar a l'útil, i l'útil és que el fet d'utilitzar la mascareta, sobretot si un està simptomàtic, contribueix a que les persones al voltant tinguin menys risc d'adquirir, un, adquirir la infecció, i dos, adquirir la infecció amb càrregues virals altes. Per tant, jo crec que hem d'insistir i continuar insistint en que la mascareta és una eina francament útil no per erradicar la transmissió, però sí per alguna manera dificultar la transmissió de virus respiratoris, no només Covid o grip, sinó qualsevol.
Doctor Guerri, li faig una última pregunta. Potser és una estupidesa, però ens l'han fet arribar i és veritat que hi ha gent que ho comenta. El fet de que no plogui i que estiguem en un període de sequera extrema fa que els virus circulin més?
Sí. Sí, fa que els virus circulin més, fa que a més és un ambient sec, fred, sec, això fa que contribueix a que les vies respiratòries d'alguna manera hi hagi cert grau de sequetat, i això d'alguna manera permet o facilita la transmissió viral. Hi ha un cert grau de contribució, per suposat.
Doctor Guerri, cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, li agraeixo que hagi atès la trucada del món RQ aquest matí, i molts ànims a la feina aquests dies, i també si algun moment pot descansar, doncs que descansi, bones festes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la informació i per tot el que feu, i ànim a tots, que vagi molt bé.
Una abraçada. Són les 10 i un minut, no sé si voleu comentar alguna cosa del que ha dit el doctor. No. Aquí tots hem posat la cara de... Ah! Amb aquesta última resposta que ens ha donat el doctor Guerri sobre...
L'apocalipsi ja.
L'apocalipsi, no plou, i a més el virus que aguanta.
Virus ja... En fi.
Oh, però està bé la idea aquesta de reforçar el tema de la necessitat de vacunar-se. Vacunar-se no impedeix la transmissió, no impedeix que et posis malalt, però impedeix que tingui efectes més greus. Mm-hmm. És a dir, fa que sigui més suau, diguem-ne, encara que després arrosseguis el constipat durant una o dues setmanes, però és evident que la vacunació té efectes positius. Encara que a vegades la gent es vacuna i es troba malament un o dos dies... i això no impedeix el contagi, però sí que sigui greu.
No, molt, molt important considero aquest missatge que ha donat el doctor Guerri, que ara comentava el Ferran Casas. Clar, sembla que ens vam haver de vacunar tant i que ho fèiem en certa manera amb pesos per l'emergència i per l'urgència, i hem de ser solidaris, anem a vacunar-nos, no? Una mica que potser s'ha instal·lat la sensació de ja vam fer prou en el seu moment, ja ens van punxar prou vegades, ara deixeu-nos descansar. És que les vacunes són útils, no només per la Covid, per la resta de coses.
No sé si pot acabar reobrint un cert debat, depèn de com seguim amb les properes setmanes, que és què passa amb el tema de la mascareta, no? I què passa als hospitals, sí, aquí, als transports públics. Exactament. Sí, es torna a posar d'alguna manera damunt la taula l'obligació de tornar amb mascareta, com a mínim en aquests espais més crítics o en els que es coincideix més gent apretada.
Sí, jo en aquest sentit vull repetir una cosa que hem anat dient durant els últims 3 anys, em penso que és que les mascaretes per prevenir realment si la gent té símptomes, i aquí l'Alejandra Palés versió Guerri, el que ha de fer és posar-se la FFP2. Les mascaretes de tela o les mascaretes quirúrgiques no serveixen per res, o sigui, el que fan és evitar.
I aquella de ganxet,
certa manera que, vull dir que si la gent realment té símptomes i segueix el consell dels doctors, que és dir, doncs va, doncs estem amb gent gran, doncs poseu-vos la 2, o sigui, aquella que és en forma de pingüino o de pato. Doncs
sí, la que porta l'amarga, la que porta l'amarga. La nostra companya de producció.
M'he quedat amb una pregunta per fer-li al doctor Guerri.
Disculpa, Susana, perdona.
T'has oblidat de mi, cap problema.
No. És que tinc la pantalla del ordinador aquí, veig menys.
No, home, no, perdó, és que també dubtava, però potser sí que és una cosa que hauríem d'obrir un debat, que és que donada que gràcies a les vacunes estem passant la Covid d'aquesta forma més lleu, passes 2-3 dies dolents, i després pots, ho he comentat abans, no?, en certa manera pots seguir treballant. Tota aquella gent que té feines que no pot deixar la feina en aquest moment, perquè estem en un moment molt àlgid, em refereixo a treballadors essencials, però també em refereixo a tots els treballadors que pugui haver de comerç, que no siguin essencials, etcètera, etcètera. Aquesta gent que pugui seguir donant positiu, perquè continues donant positiu bastants dies, aquesta gent ha de tornar a treballar, no ha de tornar a treballar, d'estar de baixa, la gent que no pot teletreballar, em refereixo. Aquesta pregunta sí que potser li hauríem d'haver fet en el sentit de dir, doncs potser pots anar a treballar amb una mascareta, amb una 2, i anar a treballar i advertir els teus companys que aquella mascareta no te la trauràs, no has d'anar. Ho dic perquè ja en aquest moment es dona tota la casuística de gent que està infectada amb Covid, de gent que diu, no, jo és que m'he tornat a aïllar a casa meva. Aïllat, vull dir, de quedar-te en una habitació, que et donin menjar per sota la porta,
no,
i aquestes coses, no?
Marga,
però
podem provar de tornar a trucar al doctor? Provem, només. Potser no els agafa el telèfon, o potser sí, i li traslladem aquesta qüestió.
Ho dic perquè la gent pot arribar a donar positiu 6, 7, 8 dies fins i tot, hi ha molta gent que té físicament estàs bé i continues donant positiu, hauries d'anar a treballar perquè la teva feina t'ho requereix, no estic dient aquí d'anar a fer sacrificis innecessaris, eh? Llavors, què fas? Continues donant positiu, et quedes a casa, et poses, te'n vas a treballar amb la mascareta, a veure què ens recomanen els metges, no? Sobretot els metges, que són els que ens han de donar la baixa.
Fem una pausa per la publicitat i així donem temps a veure si el doctor Werri ens agafa el telèfon i li podem traslladar aquesta qüestió que ara plantejava la Susana Cuadró. Escolta, he donat positiu, ja sigui de Covid, ja sigui de grip, què he de fer? Puc anar a la feina? No puc anar a la feina? Què faig? Ara de seguida mirem a veure si ens el pot contestar el doctor Werri. Ara tornem, 10 i 6.
RAC 1. El Nadal del futur arriba al Centre Comercial Arenas de Barcelona. Visita'ns i participa en el sorteig de 3 iPhones 15. A més, tallers infantils de robòtica gratuïts, una expo de moda futurista, la visita del Pare Noel i un rei mag del futur i molt més. Més informació a arenasdebarcelona.com.
Aquestes festes a Plusfresc Supermercat t'ajudem a donar el millor als teus.
Carn de la nostra marca, 100% criat a Lleida, i el peix i marisc més frescos i de la màxima qualitat directament de la llotja Plusfresc.
La fruita i verdura seleccionades i sempre que podem dels nostres productors locals. I una gran selecció de torrons, vins i caves, pernils...
I recorda que si vols t'ho portem a casa. Bones festes amb Plusfresc, el súper que t'estima.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Vilamòbil, concessionari oficial Volkswagen. Vilamòbil Volkswagen et desitja bones festes.
Notícies fresques d'última hora. A Viladecans The Style Outlets t'hem escoltat. Com sempre et quedes amb ganes de més, el proper superdijous podràs gaudir dels millors descomptes 2 hores extres. Obrim fins a les 11 de la nit. Superdijous, superdescomptes i superhoraris. T'esperem a Viladecans de Style Outlets.
Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año, que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada d'Aquaman i el Reino Perdido i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Mava Motor, concessionari oficial SsangYong i Subaru, volem ser al teu costat. Mava Motor, conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Nadalat. Viu la llum del Nadal d'una banda a l'altra. Nadalat. Celebra, compra, passeja, regala. Nadala't i arriba tot arreu en transport públic. Aquest any, Nadala't amb TMB.
A Superwagen trobaràs un equip sencer dedicat a tu. Vehicle nou, ocasió i taller oficial amb mecànica, carrosseria i pintura. Superwagen és el teu concessionari oficial Volkswagen. A Sabadell, carrer Ramon Casellas 130 i a superwagen.es. Encara no tens el teu Volkswagen?
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar. Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Escolta, encara no t'has assabentat? Cases ha obert una nova botiga a Viladecans de Style Outlets. Nosaltres comprarem sabates per a tota la família. Les sabatilles del nen, unes botes per a la nena, el Fran renovarà els seus botins i jo m'agafaré unes sandàlies per Cap d'Any. I tota la mateixa botiga. Això sí que és començar el 2024 amb bon peu. T'esperem a Viladecans de Style Outlets.
RAC 1. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
10 i 10. Doctor Robert Guerri, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
Susana Quadrado, doctor, té una pregunta per
sí,
vostè.
La culpa és meva perquè sí que no té gens de feina, llavors aquí estem per enredar-lo una miqueta més. A veure, doctor, un dubte que tenim molta gent que està en aquest moment o pot haver donat positiu de Covid. Sabem que les vacunes, com dèiem abans, doncs fan que passis aquesta Covid lleu amb la majoria dels casos, si estem sans i hem fet les coses bé. Tot i així et trobes malament 2-3 dies, però després continues donant positiu durant molts dies. Llavors, la pregunta és, si tu no tens una feina que pots fer teletreball i en canvi, diguem-ne, són uns dies clau per ser a la feina, et necessiten, etc, etc, o fins i tot ets un treballador essencial, com puguin ser els metges, en aquest cas, en el cas dels metges és a banda perquè vostès treballen amb vulnerables, però posem una feina normal que no sigui amb aquest sector, però sí que et necessitin, tu continues donant positiu, te'n vas a la feina amb una mascareta, amb una dos, et quedes a casa, t'aïlles, no t'aïlles, què fas?
Miri, al final, malauradament, en aquest moment estan circulant de tal manera tants virus respiratoris que si haguessin de, en funció del que doni positiu, deixar d'anar a treballar, es trobarien dies que no hauria ningú treballant als llocs de la feina, no? Per tant, el que prima d'entrada és la sintomatologia. Si un es troba molt xafat, perquè és veritat que tant la Covid i sobretot la grip dona molt xafament, sobretot els primers dies, en aquest context no té sentit anar a treballar, no? Però un cop passat això, és a dir, si l'estat físic ho permet, hem d'intentar d'alguna manera continuar amb la vida. Aleshores, si no tens possibilitat de fer teletreball, que seria l'ideal, una mica el que comentàvem, al final és treballar amb una mascareta, intentar pues, en espais tancats, doncs, pues, a l'hora de menjar i de més, pues, estar una mica apartat, és a dir, tot el que pugui ser intercanvi de gasos o de fluids, no? Doncs d'alguna manera això s'ha d'intentar evitar, però a banda d'això, jo crec que hem d'intentar continuar amb la vida normal. L'ús de la mascareta en aquest context jo crec que és molt important. Una persona que sàpiga que està infectada i que té símptomes, portar la mascareta i ventilar bé el lloc on està és la solució probablement més adient.
I també una segona pregunta i acabo. És veritat això que aquesta Covid, aquesta nova variant, dona, igual ara em diu que és una bestiesa, dona més dies de positiu? O sigui que la gent triga més el test et doni només una ratlleta i no pas dos?
Aviam, la veritat és que no ho sé. Jo l'únic que sé, de totes maneres, que pensi que el període d'infectivitat màxim és des d'on comencen els dies, són 5 dies, més enllà de 7 dies disminueix molt i més enllà de 10 dies des de que un ha començat els símptomes és molt poc probable, tot i continuar d'alguna manera tenint restes de virus, perquè això es poden continuar detectant al ser molt infectiu, sobretot si els símptomes s'han disminuït i sobretot si un està vacunat i ben vacunat. Per tant, al final és intentar individualitzar cada cas de forma de això, veure si tens al voltant o no una persona amb risc, no?, vulnerable, i si no la tens, doncs d'alguna manera intentar continuar la vida el més normal possible. Jo el que sí que, per exemple, en els espais públics, i sobretot estic parlant en el metro o en l'autobús, que allà l'ús de la mascareta jo crec que és una eina útil i crec que persones simptomàtiques doncs hauríem de portar la mascareta en aquest context.
Sí, sí. Els símptomes moltes vegades es declaren abans del positiu en el test?
Clar, no ens fem el test perquè no tenim símptomes, però sí que és veritat que 1-2 dies abans de començar amb símptomes diguem més florits, un ja pot ser positiu i ja pot transmetre la infecció, que això és el més important.
Doctor Guerri,
ja, és veritat que, ja està. Perdó, és veritat que amb aquestes variants, és veritat que amb aquestes variants aquest temps s'ha reduït una mica. Uh-huh. És veritat que les variants inicials es parlava de 2-3 dies abans de començar símptomes que podia un ser, ser infecciós. Amb aquestes, variants que són molt més ràpides, diguem, aquest temps és, és menor.
Doctor Guerri, ara sí, moltes gràcies.
Gràcies, doctor, no, per la paciència.
No, faltava més. Un plaer. Ànims.
Gràcies.
A veure, ara tot just clavarem un quart d'onze del matí. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com esteu?
A veure, Martí, puc llegir el missatge que m'has enviat?
Quan us està escoltant.
Sí, perquè abans li hem fet una pregunta, li hem traslladat una pregunta al doctor Guerri, que ha estat de si el fet de que no plogui fa que els virus aguantin més i n'hi hagi més circulant. I ell ha dit que sí, que és claríssim i que és una conseqüència directa. Llavors, llegeixo literal, el missatge del Martí Oliveres, meteoròleg de RAC1, diu, doncs ànims perquè pinta que no plourà fins passat Cap d'Any. Com a
sí,
mínim.
A veure, falten pocs dies per Cap d'Any, per tant, la lectura positiva és que podria començar a canviar el temps coincidint amb l'entrada del 2024, el que passa que encara ens queden aquests 3-4 dies de temps amb pocs canvis. Sí que és veritat que demà es pot tapar una mica, potser cap de setmana arriben alguns ruixats al Pirineu, comarques de Girona, però són escorrialles de perturbacions que circulen pel nord, pel Cantàbric, per França, i que aquí, a sota vent del Pirineu, de moment quedem al marge. Avui es manté l'anticicló, amb aquesta humitat ambiental molt baixa en zones de muntanya, amb molta humitat a la plana de Lleida, cap a la vall de l'Ebre, fins i tot en alguns punts de la Catalunya central, s'han d'anar trencant, però quedarà un dia fred. I de pluges, insistim en això, no se'n veuen ben bé fins més enllà de Cap d'Any. Podria ser que per Reis, ara mateix mirant a molt llarg termini, falten gairebé 10 dies per Reis, sí, 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 però sí que doncs cap a la nit de Reis, el dia 5, el dia 6, podrien arribar, podríem trencar aquest anticicló i això permetria l'arribada de borrasques, la circulació de borrasques a les nostres latituds, al Mediterrani. Fins llavors, confiem poc amb els canvis que hi puguin haver fins Cap d'Any. Per tant,
I parlar d'allò de tirar endavant, que jo sempre ho diem, que els mapes, sí, que sí que es projecten a mesos vista, però que s'han d'agafar sempre amb pinces... El que diríem un canvi de tendència o alguna cosa així, de moment ni parlar-ne.
Clar, i més si tenim en compte el que dèiem ara, Mantian, que som en una època tradicionalment seca a l'hivern. Yeah. A Catalunya és habitual l'anticicló. No ens ha d'estranyar que faci sol, que tinguem boires. És el pa de cada dia moltes festes de Nadal, si els hi dius a la gent de Lleida. És normal.
Sí, sí, sí.
No? Faltaria més que no hi hagués la boira. El que passa que venim d'una sequera estructural de 3 anys i necessitaríem que passés el que no és normal que passi habitualment amb la meteorologia catalana. No? Doncs de moment això no ha de canviar. Si fem cas a la tradició, a la teoria meteorològica, a partir del març, a partir del març-abril és quan plourà amb ganes a la Garriga. A la Garriga, ara m'ha sortit a la Garriga, al meu poble, a Catalunya.
Comprant cap a casa.
Exacte, m'ha sortit així, eh?
Març-abril,
Març-abril, oh, bueno, si fem cas a la
si
teoria...
Si és important que plogui a la Garriga...
També fem ja una
peregrinació. Si no ho fa, si tampoc gravat, ho fa fins
al
març... Quedat,
ostres, tu,
això, sí, no el de la Garriga, el del març-abril,
Clar, però per teoria, per com arriben les borrasques, perquè la primavera sabeu que ja és l'època que tradicionalment acostuma a ploure,
però venim de...
Però quants anys fa que no passa?
Clar, doncs mira...
Perquè en vam portar 3 anys,
no? Bueno, l'any passat vam tindre les pluges fortes, van ser el juny, que sí, ens va anar molt juny. Bé, que ens va anar molt bé pels boscos, pels sí. incendis, però van arribar molt tard.
Però va ser una treva i també només sí. en algunes comarques i sí, no sí. va tenir continuïtat.
Només ens va anar bé pel tema dels focs, que això va fer que el bosc estigués més humit i que aquest estiu ara, amb això fos tranquil.
Ara, Ferran, respecte al tema dels boscos, per exemple, com mires els boscos, veus moltes zones en què els arbres comencen a patir seriosament, estan, és a dir, que veus arbres que comencen a caure, que estan allò molt secs, sí. Això vull dir, si segueix així l'efecte que tindrà sobre els boscos, home, no dic que desapareixin els boscos,
jo no sóc expert, però llegia alguns ambientòlegs, biòlegs que parlen de la substitució fins i tot, no?
Exacte. Ah,
clar, és un tema de supervivència.
Boscos
al final,
de baixa qualitat.
Clar, si agafes l'eix...
Bueno, boscos són una seta d'aigua, no?
Molt matoll, mala qualitat, i aleshores fusta que se'n pot treure menys profit i que necessita més gestió forestal. Aquest és clar, un dels problemes que tenim al nostre país.
I llegia també que la zona del Moianès, Osona, Lluçanès, sí. hi ha aquesta zona de pi roig que està morint i que es podria a la llarga doncs, veure substituïda fins i tot les rouredes per alzinars, no? Tenim entès que els vessants nord acostumen a ser més humits i tenim Fageda, Roureda, doncs que a sota vent i a l'alzinar pugui anar substituint amb un clima cada cop una Catalunya més àrida i més seca.
I Martí, neu?
I neu també és preocupant que de moment no vol nevar. Hem tingut algunes nevades a la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, zones properes com el Pallars Sobirà, però potser ara això, per Cap d'Any, llisca aquest front, tenim algunes nevadetes que puguin beneficiar la zona de Baqueira-Baret, però la resta d'estacions d'esquí hauran d'esperar la fabricació de neu artificial i confiar també en aquestes temperatures, perquè al tenir aquesta inversió tèrmica, clar, pensem, oh, està fent molt fred, sí, però està fent molt fred a cota baixa. A la Cerdanya, per exemple, està fent molt fred, a baix a Puigcerdà, Bellver, Cerdanya, la part de la plana, i en canvi Masella-Molina costa fins i tot fabricar neu perquè la temperatura és positiva durant bona part del dia amb aquesta inversió tèrmica. Això es trencarà de cara al cap de setmana. És quan la temperatura baixarà a muntanya i pujarà en zones baixes.
Escolta, Martí, què n'hi ha de cert del fet aquest de que la zona de Barcelona-Girona, que precisament és la que està ara més amenaçada per la sequera i per l'emergència de la sequera, té com una mena de microclima que fa que encara plogui menys, tot i que la tendència general és que plogui poc o gens?
Ostres, no era conscient d'aquest microclima.
No ho sé.
De Barcelona-Girona, però... clar, Barcelona-Girona respecte a Lleida i Tarragona, sí que és veritat que els fronts tarden més a arribar i quan arriben més desgastats. Llavors, quan tenim aquesta circulació atlàntica, és més probable que plogui les comarques de Lleida, especialment Pirineu, i de retruc doncs puguin arribar alguns ruixats a l'Ebre, Tarragona,
i llavors es troben
al
mur.
No? I a mesura que van perdent aquesta humitat, aquest gradient, doncs aquí ja tenim les escorrialles. I pel contrari, quan es formen baixes mediterrànies, doncs Barcelona i Girona sempre diem que arriben més humits aquests vents per deixar aquesta precipitació, i en canvi Lleida i l'interior de Tarragona doncs queden més al marge. Ara estem en una sequera a tot arreu. I de fa ja doncs això, aquests 3 anys només hi ha hagut algun moment que semblava que es trencava, com ara apuntava Ferran, doncs cap al maig-juny, i al Pirineu de Lleida hem tingut alguns episodis, la Vall Fosca per exemple, hem tingut doncs un novembre i part de desembre que va anar plovent. Però clar, són allò, anem posant pedaços per maquillar una mica en segons quines...
Escolta, per recuperar en certa manera algun percentatge, algun puntet dels embalsaments de com n'estan ara de plens, quants dies seguits hauria de ploure? Això ho has calculat?
Clar,
es parlava de 3 dies seguits plovent molt per recuperar, no, ho dic
ha de ploure molt,
ho dic perquè
molt,
el govern català està tirant la pilota endavant cada dimarts, que és quan hi ha Consell Executiu, reunió del Consell Executiu, tirant la pilota endavant dient no, la setmana vinent en tornarem a parlar, per això està al caure, o sigui que hauríem de començar a fer una miqueta de pedagogia.
Bueno, la previsió és que la declaració
exacte, sí, però portem dient-ho, és allò que ve el llop, però ja, el llop ja acabarà venint i potser ens agafarà amb els pixats al ventre, i disculpeu l'expressió, no? Però quina quantitat necessitem... hauria de ploure per pujar un puntet el que és el percentatge dels embassaments?
Necessitem que puguin caure 500 litres, 500-600 litres en un parell de mesos.
Per això és el diluvi universal, no?
No, i que vagin caient de manera constant.
Amb 2 mesos, no de cop.
Clar, que plogui bé.
Clar, que plogui bé, plogui però bé. Això...
Clar, és que tenim els pantans, avui ha sortit la
durant
xifra...
Durant moltes setmanes.
Tenim els pantans per sota del 17% ja.
Però que més, Ferran, això no és del tot real, perquè 17%, bueno, no sé, fang, jo m'explicava l'altre dia un expert, has de calcular la part de fangs i d'aigua no aprofitable que hi ha. Per tant, em deia...
Per això van buidar, crec que va ser Susqueda, sí, o van traspassar Sau o al revés, no?
Sau a favor de Susqueda. Però està, dius, escolta, al final estem pel 10%, el 10% és una misèria. El 10% és una misèria, i el més sorprenent amb la línia que deia la Susana és que bueno, les solucions jo tampoc les acabo de veure. O sigui, veig molta gesticulació però no veig diguem-ne solucions o propostes. Sí, n'hi ha una, s'està fent, s'està ampliant la desaladora de Blanes, de la Tordera, funciona al 100% la desaladora d'aquí de Barcelona, però per exemple plantejant-se seriosament, i em sap greu tornar-hi, si realment, o com mínim parlar-ne, no? Com han dit els experts, enginyers, escolta'm, hem de pensar en un trasbassament d'aigua d'altres conques que en tinguin per la gran zona metropolitana de Barcelona. Ja sé que això és un anatema i que ningú vol parlar, i que evidentment anar a buscar aigua de l'Ebre és obrir totes les caixes dels trons imaginables.
Bueno, és carregar-se el cabal ecològic de l'Ebre.
o no,
i l'ecosistema del Delta de l'Ebre.
Escolta'm, mira, si parlem de cabals ecològics, sí, sí. Més si anem a mirar el Delter, és que ja no que ens ho carreguem perquè no n'hi ha. Ja és un rierol gairebé de...
Però riera... resulta que n'hi ha a l'Ebre i ara també ens el carregarem.
No volíem portar aigua del Roina.
Doncs no sé. Aquesta és una altra, no?
Doncs que portin
aigua. Què farem? Ho portarem en barcos? Vale, doncs vinga, escolta, però digueu-me com ho farem. Perquè és que d'aquí 4 dies és que tindrem un problema real. Vamos, sembla que això, els que enteneu, ho digueu, no?
El que passa que aquesta sequera no la salvem amb un trasbassament. És a dir, no som a temps de pensar que fem un trasbassament de l'Ebre i salvem aquesta sequera. I si el fem, ja serà estructural i tindrem un problema estructural en forma de desaparició dels ecosistemes i de la vida al Delta de l'Ebre, que és reserva natural, no sé. A mi no em sembla un gran invent, la veritat.
No ho sé, però tampoc cal que ens ho carreguem tot, potser hi ha un terme mig.
Un moment, sisplau. Menys de 2 minuts i continuem amb aquest tema. Són menys de 2 minuts i tornem a ser, si és que per la poca estona de tal, menys de 2 minuts.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré-hi tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida.
Carglass canvia, Carglass repara.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Aliments d'Aldi, ja ve Nadal. Qui té la millor qualitat?
La pinya!
Aquesta setmana tens la pinya per acomiadar l'any a només 0,79 al quilo. Per qualitat, preu i varietat, a Aldi el teu Nadal sempre guanya. Així de fàcil, així d'Aldi.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim-pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ferran Casas, Susana Cuadrado i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
3 minuts i arribarem a 11:15 del matí. Tinc una persona al telèfon sobre un altre tema. Però us deixo Ramon Rovira i Ferran Casas rematar, no, si voleu, el tema de... El Ferran Casas plantejava la... O era el Ramon Rovira, no recordo qui dels dos, plantejava el tema de... Clar, i com solucionem això? Com acabem amb aquesta sequera? Què en fem?
Jo només dic que la solució de trasbassar aigua de l'Ebre a Barcelona no solventaria aquesta sequera, perquè trigaria com a mínim 18 mesos. I estem parlant de que tindria una afectació molt greu en el cabal ecològic del riu i en un dels ecosistemes més amenaçats a casa nostra. I s'ha parlat moltes vegades de que aquesta part nostra del Mediterrani, la península Ibèrica, és on més s'estan notant els efectes del canvi climàtic. I que dins de la península Ibèrica el Delta de l'Ebre és pràcticament com una mena de zona zero del canvi climàtic. I ho hem vist cada 2 per 3 amb la barra del Trabucador, amb el temporal Glòria, amb el que ha passat al Canà, amb tots els problemes que ha tingut. A mi em sembla que hi ha d'haver una aportació territorial equilibrada, val, per part de tots els territoris, i que les Terres de l'Ebre, diguem-ne, que tenen més que coberta l'aportació amb trasbassaments, amb energies renovables, amb indústries brutes, amb pantans, en fi, pensar, no, la solució, doncs ara, venga, traiem aquí, ens carreguem el Delta de l'Ebre i tal dia farà un any. I com que això s'ha fet a la Tordera i al Ter, doncs també que es faci l'Ebre. Però, clar, per aquesta regla de tres, és com que tenim un problema amb el tema energètic en aquest país i a les Terres de l'Ebre i al sud de Catalunya ja hi ha dos centrals nuclears, doncs fotem dos centrals nuclears a l'Empordà. Em diràs que no? Doncs això és el mateix.
Jo crec que, si m'ho permets, hi ha un punt de demagògia amb el que dius en primera,
no,
perquè hi ha...
No,
ja m'ho sembla. Jo no estic dient que es faci un trasbassament de l'aigua de l'Ebre, estic dient que s'ha de buscar una solució, s'ha de buscar una solució, que hi ha... El que he dit és que hi ha uns experts, enginyers, gent que quan ha estudiat i que diuen que aquesta és una opció, que hi ha una part del trasbassament feta i que, per tant, possiblement això seria la continuïtat d'aquesta, i que, a més, no seria, diguem-ne, només d'una direcció, sinó que podria ser bidireccional, i que, per tant, es podria fer d'una forma i es podria fer d'una altra. Òbviament, això s'ho hauria de fer amb totes les garanties de que el cabal ecològic de l'Ebre, que ara no està tan amenaçat com estava fa un temps, i això és així, perquè en altres zones més amunt de la capçalera de l'Ebre ja ha plogut més i hi ha més aigua, doncs possiblement es podria aprofitar, i aquesta solidaritat que ha tingut a Girona, doncs, a través del Ter, i que en aquests moments hem convertit en un riu, que abans era un riu, ara pràcticament en una claveguera o en un rierol, doncs podria ser. Jo no tinc cap mena d'inconvenient, jo no estic en contra, per exemple, si és que això és una cosa que et preocupa, en què en les zones de l'Empordà, on hi ha forta tramuntana i es pot aprofitar el vent com a energia eòlica, doncs s'instal·li.
Doncs no passa.
Em sembla... Bé, doncs escolta'm, cadascú pensa-lo jo, però jo no sóc...
No passa i...
No sóc tots els empordanesos, no, per descomptar, ni tots els gironins. Però cadascú veu la seva manera. Ni
no,
com tu tampoc
no
ets,
passa.
Ni com tu tampoc ets,
no
tots els de la, tots els de les Terres de l'Ebre.
No.
Tothom ho veurà la seva manera.
No, res,
jo crec que les coses s'han de fer d'una forma equilibrada.
Però només sé que quan parlem,
que no
quan parlem
ser...
de renovables, per exemple, doncs bàsicament estan concentrades a les comarques del nord de Tarragona i del sud de Lleida, tots els projectes. A la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, a les Garrigues, a la Conca de Barberà, al sud del Segrià, diguem-ne que tot això sempre toca als mateixos llocs.
Lo que s'ha fet
i dues coses més sobre el tema de l'Ebre. Hem de donar, hem de seguir donant un xec en blanc al creixement de l'àrea metropolitana i als usos que es fa de l'aigua? No ho sé, potser ens ho hem de plantejar, potser quan parlem d'equilibri territorial ho dic, perquè si portem més aigua a l'àrea metropolitana també voldrà dir més creixement a l'àrea metropolitana, més desequilibri territorial. I després, si parlem de solucions a mig o a llarg termini, home, doncs jo crec que més que trasbassaments, potser el que té sentit és que seguim avançant aquesta línia del tema de la regeneració de l'aigua, el segon ús, la desalinització...
Però Ferran, no, si sé, això ningú hi està en contra. Jo sóc el primer que he dit abans que hi havia dos projectes, un que s'està fent en aquests moments, que és l'ampliació de la desaladora de la Tordera, per cert, a les comarques de Girona,
sí.
I que és perfectament il·lògic, i tant de bo que s'hagués començat abans. Aquesta és una, que si ens... tot el projecte que està desenvolupant Agbar respecte a la recuperació de l'aigua, al reciclatge de l'aigua, de la utilització, en aquests moments estem parlant d'un 40 o 60, un 50% que es pugui augmentar, però, escolta'm, respecte al que dius a l'ús de l'aigua a la Corporació Metropolitana de Barcelona, suposo que tens constància de que d'on menys aigua es consumeix en aquests moments en termes percentuals de Catalunya és precisament a Barcelona.
Sí.
És a dir, ara resulta que aquí la gent que viu a Barcelona són uns tios que es dediquen tot el dia a dutxar-se a beure aigua
no
d'una forma desenfadada.
Jo no he parlat de l'ús que fa la gent de Barcelona de l'aigua. Jo he dit que amb el model econòmic i de creixement que tenim, segurament portar més aigua a Barcelona serà l'excusa perquè es qüestionin menys alguns macroprojectes que ens porten a aquesta mena de creixement infinit que després, doncs, resulta que té moltes conseqüències no desitjades i que ens fotem les mans al cap amb tema de model econòmic, amb sous, amb la situació del català, perquè tot, al final... Tot està interconnectat, Ramon. El model de creixement i el model econòmic del país...
Doncs escolta, anem a un model de decreixement en què cada dia siguem més pobres. Ja hem tingut alguns exemples aquí de com poden anar les coses.
Entre el creixement infinit i el capitalisme salvatge i el decreixement i tornar a la cova, hi pot haver un terme mig, sisplau?
Tu creus que trobar una fórmula perquè la gent pugui cada dia beure aigua i estigui garantit el subministrament d'aigua potable i el subministrament d'aigua d'ús de boca si és necessari? Això és un creixement, diguem-ne, capitalista, salvatge.
De moment
no és veritat. Hem de buscar...
Jo senzillament el que dic és que tornar a posar damunt la taula un trasbassament de l'Ebre, a mi no hi estic d'acord.
Doncs
em sembla que té un punt immoral.
És que no ho dic jo. És que ho diuen gent que hi entenen. Bueno, per tant, escolta'm, però, tu, jo simplement el que dic és...
I la gent que hi entén també diu que el model econòmic té molt a veure amb la crisi climàtica i amb la situació en la que estem. També ho diuen, eh?
Però, Ferran,
també ho diuen.
Ferran, escolta'm, d'acord, no estem de, amb això, això no sembla que sigui el projecte. Doncs digueu-me com ho resolem. Jo només et dic una cosa. No pot ser que d'aquí 6 mesos ens trobem en una situació, i em sembla que és el gener,
doncs,
no?
Doncs jo t'ho dic, en lloc de passar-nos 18 mesos fent un transvasament de l'Ebre, passem-nos 18 mesos invertint més en regeneració de les aigües, amb les aigües grises, a molts edificis, amb desalinadores...
Però si això resol el problema, però estic amb tu, jo no tinc cap interès en portar aigua de l'Ebre, simplement, però el que vull és que la gent tingui aigua.
És apassionant, però el que està esperant al telèfon... Trobarem una escaleta amb un mòbil enganxat a l'orella.
A veure, Meleu, Susana, no sé si voleu dir alguna cosa o deixem el tema aquí,
no,
perquè
no,
tindrem
no.
temps per parlar.
No, jo bastant. Penso que sí que és veritat. Tenen raó tots dos, en aquest sentit. O sigui, en el sentit de que podem parlar del model de creixement, però no és el cas. O sigui, tenim una emergència climàtica aquí a les portes. No a les portes, la tenim ja, ja. O sigui, tot i que, insistim, estem tirant pilota endavant, però la tenim a sobre i ens caurà d'aquí 2 setmanes, potser no tant, l'emergència. Emergència aquesta màxima, que ara exactament no sé quin nom tècnic té. Que el Ferran té raó en que l'as al sud de Catalunya ha estat sempre despreciat, té raó, però això és un greuge històric que hauries de revisar, doncs, tots els governs que hi ha hagut fins ara, doncs, perquè és veritat que ha estat com la zona allà on s'hi han tirat de les escombraries. És veritat. De fet, hi ha un sentiment per part de la gent de les terres al sud, ja sigui les Terres de l'Ebre, la zona de Tarragona, etcètera.
La Catalunya Nova.
Que totes les infraestructures més lletges, les que més contaminen, les que més d'allò, totes han anat a parar allà, doncs és veritat.
I ara amb les renovables,
és veritat, però no és
amb el mapa de
no
renovables, està tornant a passar.
No, penso que no, perquè evidentment allà on hi ha vent, i és allà on hi ha vent, allà on hi ha els recursos eòlics, els recursos de sol, etcètera, no? Sí, per tant, sí que és veritat que en certa manera el que és el nord de Catalunya sempre ha tingut aquest privilegi de quedar com exclosa de tots els grans projectes de creixement en aquest sentit d'infraestructures. Potser això s'hauria de revisar, però és un problema de govern, és un problema de país. Llavors això res té a veure en aquest sentit amb el tema de la sequera. Que hi hagi un grup de tècnics especialistes, que són els que en saben, que no nosaltres, que estem aquí tertulejant, i evidentment no tenim la solució, l'únic que demanem com a ciutadans és que hi hauria de ser la solució, que plantegin el trasbassament del Roine de l'Ebre, doncs parlem-ne, ni que sigui per descartar-ho, però parlem-ne. No ho sé, o sigui, posem a sobre la taula quins són els beneficis, quins són els detriments, com es podia salvar el cabdal ecològic, com no, parlem-ne. El que passa que en aquest país hi ha un tema qualsevol que és un anatema, llavors ja l'aparquem, el fotem a dins d'un calaix. Doncs no, això no està bé. Llavors, en aquest sentit, què més hem de dir? Doncs també té raó. O sigui, per tant, teniu raó tots dos. Teniu les vostres raons i les dues són escoltables i, a més, legítimes i discutibles.
Són les 10:37, Martí Oliveres, gràcies.
A vosaltres.
En tot cas, la recepta és paciència.
Sí, paciència i que plogui, i que mentre no arribi aquesta pluja, doncs tot això, no? Aquests termes que heu anat introduint, de la regeneració de l'aigua, l'estalvi, la reutilització... Vivim en un país amb previsió de cada cop sequeres més dures i més persistents, amb un escalfament de tot el clima planetari. Podem tenir alts i baixos, evidentment, i per tant també tindrem èpoques plujoses i tindrem hiverns freds, però clar, la tendència és que cada cop plogui menys, de manera més concentrada, i llavors haurem d'aprofitar molt bé aquesta aigua i buscar la manera, que jo en això ja no m'involucre.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé.
A veure, més bones notícies. Ara que parlàvem de que no plourà mai més, ni que no nevarà, una altra bona notícia, les factures de la llum i del gas que es tornaran a encarir a partir de l'any que ve. Quan? Anna García Molina, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, molt bon dia a tothom.
Ho explicàvem a les 8, als apunts. Segons hem llegit, ens hem llevat amb aquesta informació del diari El País, el govern espanyol acordarà avui pujar l'IVA de l'electricitat i el del gas. Concretament, la llum passarà del 5% actual al 10%, per tant el doble, i el del gas s'enfilarà encara més, del 5 al 21%, per tant pràcticament multiplicar-ho per 4. Clar, això a nivell de factura, quan rebem la carteta i quan haguem de pagar la propera factura, senyora García Molina, com es traslladarà aquesta pujada de l'IVA a la factura dels consumidors?
Val, pues mira, intento explicar-vos d'una manera senzilla. Primer ens hauríem de preguntar, no?, per què hi ha hagut aquesta reacció, no? Sí que és veritat que el tema de l'electricitat ha passat del 5 al 10 i encara estem lluny del 21% que pagaven, no?, abans de les mesures d'escut social que el govern central pues, va optar davant de la guerra d'Ucrània, pels elevats preus d'electricitat, així com el tema també de la inflació. El tema està que ara se'ns presenta un context pel 2024 que és diferent al que tenien el 2022, no? Per una part, des de Brussel·les ens estan exigint un control del tema del dèficit per deixar-lo per sota del 3% del PIB, uh-huh, que són mesures fiscals. Per una altra banda, tenim que el cost de les mesures, diguem-ne, de la família, el que és la inflació, el cost de l'energia, s'ha estabilitzat. No vull dir que sigui més econòmic, simplement que el cost energètic o la punta que ja teníem després del Covid, que es va agreujar, m'estic referint a l'increment del preu del gas, uh-huh, amb la guerra d'Ucraïna, etcètera, s'estabilitza, però estem per sobre del preu que pagaven abans de la guerra d'Ucraïna, i la inflació també s'estabilitza. Això tindrà un impacte. Eren mesures fiscals que es van establir perquè el govern, les empreses, uh-huh, no tinguessin tant impacte a l'hora de pagar les seves factures.
Aquest impacte que tindrà, és a dir, quan estem parlant, centrem-nos en aquest cas a la factura de la llum i ara anem a la del gas. Que passi del 5 al 10% l'IVA, això en, uh-huh, en euros concrets, de quants diners podem estar parlant al final quan rebem la factura?
Vale, el que tenim que tenir en compte que una part és el cost de l'energia i l'altra són els impostos fiscals, no? Uh-huh. Òbviament això tindrà una petita repercussió perquè es varia del 5 al 10%, uh-huh, que és l'electricitat, l'impacte més gran, i estarà sobre el gas perquè passem del 5 al 21%. El que és important aquí, jo crec que això s'ha de destacar, és que a les famílies més vulnerables això es prorroga els descomptes d'aquests bons socials elèctrics i per tant els consumidors més vulnerables no tindran un impacte, no? Com sabem actualment és una reducció del rebut i del gas que és del 25 al 65% i els vulnerables més severs la reducció continua del 40 al 80%. I jo crec que és el que tenim que encara que posar èmfasi que el sector vulnerable se li protegeix. A l'impacte, l'impacte en qualsevol factura dependrà de l'ús energètic que tu facis, no? Si controles la teva energia, si ets conseqüent, si apliques eficiència energètica, doncs consumiràs menys energia i, per tant, l'impost aquest de passar de 5 al 10 pues es notarà menys, no?
Perquè aquest 5% de percentatge, podem estar parlant de 5, 10, 15, 20 euros, menys?
Bueno, podria, molt petit. En el tema de la llum podria haver un efecte, jo no tinc els càlculs sobre la taula, però vull dir, aquest impacte fiscal podria ser molt poquet, 3 euros, una cosa així. No? En el tema del gas, podria ser, és més, perquè se passa del 5 al 21, i a més tot dependrà de com vagin, com fluctuïn els preus del gas, no? Clar, clar. Pensem que estem encara en un context geopolític complicat pels conflictes bèl·lics que tenim a la part d'Ucraïna-Rússia i a la part d'Israel, que de moment no hi ha hagut grans impactes, eh? Uh-huh. Però són riscos que estan allà latents.
Mm-hmm. Des del Col·legi d'Economistes de Catalunya, com preveuen que evolucioni la inflació, ara en aquest cas ja dels preus en general? Estem parlant de que podem confiar que s'anirà moderant?
A veure, el tema de la inflació, per exemple, el Banc Central Europeu, espanyol, però, ha dit que a l'hora de retirar-se, diguem-ne, aquest alivi fiscal que estaven que estaven de forma relaxada per aquests pujades del preu de l'electricitat i del gas, la inflació es podria haver contingut. El que per l'any que ve és que n'hi ha altres perspectives econòmiques. Ara les intento explicar molt de forma molt senzilla. Mm. Encara pel 2024 s'espera que la inflació estigui al voltant del 3,3, no? O sigui, no és una inflació tan alta com la que tenien, però continua, pues, bueno, sent una inflació, podríem dir, una miqueta alta, perquè pensem que l'objectiu del Banc Central Europeu és que sigui en un 2%, o sigui, que estarien per sobre. Però com deia abans, que totes aquestes mesures d'ara de recuperar de forma escalonada per part de l'electricitat de l'IVA del 5 al 10 i per part del gas del 5 al 21 és per un tema fiscal, perquè això ha tingut un cost d'uns 22 milions d'euros al 2022, quan el dèficit es situava en un 4,7. I ara en el 2023 es calculen uns 15.000 milions d'euros, no?, amb un dèficit de 3,9. I l'objectiu ara és que per al 2024 s'arribi a un 3% de dèficit. Clar, tenim per una banda que hi ha la contrapartida de que la recaudació s'havia reduït en els anys anteriors quan l'aplicació de l'IVA, l'aplicació fiscal, era més baixa. Per tant, per l'any que ve, i anant a la pregunta concreta, s'estableix que estarem al voltant d'un 3,3% d'inflació, que no és el 2%, per tant, podem dir que serà algun més elevat.
D'acord. I deixem que la pregunti també, perquè aquests dies són dies de desplaçaments, a la benzina? Preu del combustible, és veritat que ara en els últims mesos ha tingut tendència com a anar-se normalitzant, però que fan no gaire, estàvem pagant vora 2 euros al litre, etc. I sembla que ens havíem acostumat a preus així. Mirant la previsió de mercats, com pinta en aquest sentit el que és el combustible?
Bueno, sí que s'espera algun increment del barril, del petroli. El que passa que, insisteixo, estem en moments que tenim que pensar que, encara que es parli molt o poc, tenim conflictes bèl·lics que tenen una afectació, no? I sembla ser que, bueno, amb la guerra d'Israel-Gaza, sí que en el primer moment hi va haver molta especulació, hi va fluctuar el barril del petroli. Ara està més estable. Està més estable sempre i quan no tinguem un risc, en el sentit de que s'aguditzi més o aquest conflicte bèl·lic d'Israel-Gaza pugui esclatar per una altra banda. I això són incerteses que tenim sobre la taula. De moment, el preu del petroli el mantindrem, diguem-ne, estable, però sempre amb aquestes pujades i baixades d'especulació i depenent de...
D'acord. Anna García Molina, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Món RAC1 aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies per tot.
Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Fem una pausa i quan tornem rematem ja la tertúlia d'avui. Ara tornem.
RAC1. I aquest sofà al llit? Si en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís! Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
A Mogauto Volkswagen no hi ha cosa que ens faci sentir més orgullosos que acompanyar-vos un any més en aquests dies de felicitat. Mogauto Volkswagen us desitja bones festes.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès. Viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. RipollèsTurisme.cat.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Baix Motor Cupra per unes festes plenes de somnis. Bones festes!
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Producto. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
Preparats? Llestos? A córrer i a passar-s'ho bé! Vine a la cursa de Cap d'Any de Sabadell, una de les més importants de Catalunya i, sens dubte, la més divertida del món. Amb punts d'animació, música en viu, food trucks i, a més, amb caràcter solidari. Corre, tens temps d'inscriure't a la web capdanyrace.cat fins al 28 de desembre. Amb el patrocini de Hyundai Vallparc Motors.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes, a Romauto Concessionari Oficial Nissan, volem ser al teu costat. Romauto Nissan, conduint amb tu cap a un futur millor.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Prepareu-vos que ve l'alegria.
Aquestes festes regala teatre, regala alegria. Regala l'alegria que passa. L'últim musical de The Coll de Gom. Fins al 28 de gener al Teatre Poliorama. Improrrogable. L'alegria que passa. T'emocionaràs.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
10:52, el Tian riu. És que, clar, això la gent a casa no ho sap, però el Ferran Casas i el Ramon Rovira continuen aquí.
Amicablement,
eh? Casas... No,
molt amicablement.
Jo ha hagut un moment que...
Ferran Casas té futur a la política. Hi haurà un dia que saltarà la barrera i serà a l'altre lado.
En aquestes tertúlies
en general del Basté,
això
passa.
Xavier, em sembla que tu i jo no estem cridats per aquests objectius.
No, jo tampoc.
El Tian t'asseguro que no.
Tu podries ser allò.
Jo tampoc, malgrat que sóc molt jove encara.
Bueno.
Aprofita per dins que nosaltres som més grans. Que passava per aquí.
Si tu no et veus fent un Francesc Marcau, però?
No m'hi veig, no.
O tampoc no s'hi veia ell.
M'agrada massa el que faig. Ara m'agrada discutir, això sí. Soc discutidor.
Sí.
Això és bo. Però estem aquí d'altra banda, eh?
Sí, exacte.
Per cert que el polític alemany Wolfgang Schäuble ha mort aquesta nit als 81 anys. Potser el nom no us diu res, però la seva imatge segur que us sona. És aquell ministre de finances alemany que anava amb cadira de rodes i que anava imposant retallades a tort i a dret, amb mà de ferro, durant els anys més durs de la crisi financera. Era l'home de màxima confiança d'Angela Merkel en política econòmica i el gran impulsor de les polítiques d'austeritat a la Unió Europea després del crac del 2008. Schäuble va ser ministre de finances entre el 2009 i el 2017, però també havia estat ministre de l'Interior i president del Bundestag, el Parlament alemany. La seva família ha comunicat la mort aquest matí i ja s'estan succeint.
I
les reaccions...
Retallades, per cert, de les que aquí encara no ens hem recuperat. Encara en parlem, per exemple, en l'àmbit de l'educació i els resultats de l'informe PISA, els mals resultats de l'informe PISA a Catalunya tenen molt a veure amb aquestes retallades i amb aquesta manca d'inversió, no només, però també, evidentment, quan passa una cosa com l'informe PISA, i en vam parlar aquí fa dues setmanes a la tertúlia, és multicausal, és a dir, no només té a veure amb una cosa, però també té a veure amb les retallades de les que encara
veus,
no ens hem acabat de recuperar.
Veus el que deia jo, no?
No, no, sí, veure, sí. No? Sí, és que...
Està allà...
No,
està allà...
no, però rebat-me.
A la pole position.
Rebat-me,
tiant. No, si t'estic aplaudint, no t'estic rebatent, al contrari.
A veure, 10:54, com ho tens això, tiant?
Jo ho tinc quan vulguis.
Sí? Doncs sí. Vinga, fotem-li.
A veure, he d'admetre que he arribat aquí amb el meu discurs crític amb el Nadal.
Sí, sí.
He pensat, home, ets una mica Grinch. Però, noi, el Grinch no sóc jo, perquè, atenció, temes d'avui. Una sopa de virus que pol·lula per l'ambient, una sequera persistent a la que no li veiem final, la llum i el gas cada vegada més cars... he arribat a la conclusió que prefereixo el Nadal. Sí, ja m'heu convençut. Avui és un dia estrany, és un dimecres, però és un dilluns després de 4 dies de festa, i he de dir que esteu una mica desubicats. Sobretot la Susana Cuadrado, no digui Susana Cuadrado, digui Susana Palés Guerri.
Exacte.
Que ha fet una mica de tot. També demostra que ets una persona polivalent. Per no dir que hem passat, encara no sé com, de parlar del Nadal a ETA, que és una acceleració de 0 a 100, que jo crec que ni Ángel Acebes en els seus millors temps era capaç de treure aquest tema amb aquesta velocitat. I el futur no és molt millor.
No.
Hem dibuixat un apocalipsi de mascaretes, gent mascareta,
de
no
pluja,
no, i ploure, no, i ploure, si plou, sí, només ploure a la Garriga.
I
500 litres.
I que, ja queda gravat, eh?
Si fos de la Garriga estaria preocupat. En fi, res comparat, això sí, amb les terrorífiques xarxes socials, plenes d'escudella i cardolla, cosa que ha posat nerviosa Ramon Rovira, i que ha generat la frase amb la que tanco l'ull de poll, i que seria la frase de Tertúlia, una frase de Xavier Melero, que diu: imagineu la vostra vida fotografiada des del moment en què feu el primer pipi.
Ben digne.
No.
Home, què vols que et digui?
No, però no només el primer pipí, o sigui, tots.
Tots els que venen.
Tots els que venen.
Què vols?
Doncs mira, que aquest Nadal il·luminem la ciutat des del Mirador Torre Glòries. Del 15 de desembre al 7 de gener, gaudiu de les millors vistes de Barcelona en 360 graus, mentre passeu grans moments amb la família. Al Mirador Torre Glòries hi trobareu activitats de papiroflexia per als més petits i l'arbre dels desitjos més alt de la ciutat. Compreu les vostres entrades al miradortorreglòries.com. Els infants i menors d'edat, a més, gaudiran d'un preu especial aquest Nadal, que serà només 3 euros. Per tant, no us ho perdeu.
Melera, ara abans d'escoltar la cançó d'avui, si dic Rafaela Carrà,
hombre,
diu, tia,
una gran.
Home. Sí, bueno, a veure, clar, jo també, contra més alcohol em prenc, més interessants toro a segons quines persones, vull dir, això... Bé, no?
Sí, és allò, amb el tercer cubata tot es balla.
Sí, però per què t'ho haig de negar? Vull dir, ha hagut moments que jo he rigut molt amb Vent Alemanya, Pepe, no...
I los vingueros.
I los vingueros.
El Tian potser sí que li tira una mica més.
Rafael, jo estic una mica d'acord amb el discurs de Melero quan dic Rafael Carrà, però vaja, però m'agrada.
Escolta, tu, para ser bien el amor hay que venir al sur.
S'ha ballat molt. S'ha ballat moltíssim.
És un fenomen, tu, a tots els aspectes.
Sí. Us he preguntat això perquè ara...
Si fuera, jo me'n recordo d'aquell concurs, no feia un concurs que era si fuera un camello, oi que feia un concurs a la tele?
com era, Tian?
Tenia aquest accent,
sí. Jo no ho puc evitar.
No recordo ni quin programa era, això sempre, vull dir, Susana Palés.
Sempre m'ha recordat el Torre Bruno.
No, em sembla que...
Un animal,
deia. Sí, un animal, però deia l'animal en concret. No, si fuera un perro...
Torre Bruno, 1,61 m. tot cas, ara aquí fora tenim l'Òscar Nin assegut.
Això amb l'Òscar Nin canvia molt, eh?
Clar.
Serà perquè t'hi amo, també? Hi ha alguna versió de la Carrà?
Ara ho sabrem.
Versionava qualsevol cosa que li tiressis.
Sí. I va fer Nadales, també, que avui al matí no m'escoltava. Té un disc meravellós de Nadales.
Viva Rafaela.
Hi ha una cosa molt curiosa de la Rafaela Carrà, que era que es va estudiar fins i tot des del punt de vista dels especialistes en temes de traumatologia, que és el moviment que feia amb el coll. Ella feia una cosa amb el coll que no, de veritat, us ho dic en sèrio. Amb el tema de la melena, que no està a l'abast de qualsevol.
No, primer has de tenir melena. Això
també tens raó. Però a banda d'això, el moviment que feia amb la melena quan li feien endavant i enrere, tu
home,
bolls, sí o no?
Home, l'he intentat fer després i tant.
Això és molt
i què tal amb èxit?
Es pres mal.
És molt complicat de fer perquè, a més, pot provocar efectes traumatològics importants. Us ho dic per donar. Però és que vaig mirar-ho una vegada i és veritat.
Doncs en tot cas, ara deixarem entre els
mai. Ai, que dolor, no?
Que dolor.
Dentro del armario, sí.
M'ha vingut Torre Bruno i ara m'està venint Jordi Dan. No sé per què.
Ostres, vas molt fora.
Avui realment estem amargant la vida de la gent, eh?
Doncs això...